Bé, bona tarda a tothom. Ja estem aquí. Finalment comença aquest programa 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa Falset Marçà. I que bé, des d'avui fins a final d'any, doncs intentarem posar-vos una miqueta al dia del món de la pagesia, del món del vi i conèixer doncs, a poc també què ha passat durant aquests 100 anys a la cooperativa en forma d'anècdotes. Tindrem doncs, moltes coses, tindrem convidats, tindrem rondalles del vi. I bé, doncs, perquè us sapigueu què tractarem en el programa d'avui, començarem amb el sumari.
Lo sumari.
En el programa d'avui ens posarem al dia de l'expansió comercial que està donant a terme la cooperativa a l'espai La Cooperativa al Dia. Anirem al tros amb el Josep Maria Cots, on ens formarà de les gelades i els plans de reestructuració de la vinya. Coneixerem qui hi ha al darrere de l'Ètim Granatge 2007 i ens ajudarà a tastar-lo en directe. El Jaume Teixidor ens portarà anècdotes d'un centenari. Sabrem les novetats de la xarxa de la Ruth Triano i el seu Ètim en viu. Aprendrem a fer rondalles del vi amb l'Agustí Massit. I acabarem esperant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Com veieu, doncs, ben atapeït d'aquesta mitja horeta que tenim aquí en directe als estudis de Ràdio Falset, començarem doncs, ja en matèria i entrarem en l'espai de la Cooperativa al Dia.
La Cooperativa al Dia, amb Iona Colom.
El dimarts 27 de desembre es va donar el tret de sortida als actes del centenari a la Cooperativa Falset Marçà, que culminarà el 12/12/2012. I s'ha fet amb el descobriment d'una placa en record als homes i dones que van impulsar la creació del sindicat vinícola del Baix Priorat de Marçà, l'any 1912. L'acte ha tingut lloc al monument de l'entrada de Marçà, coincidint amb les festes majors d'hivern del municipi, i ha comptat amb la presència de socis, treballadors i veïns de la cooperativa. I l'han presidit el director general de Desenvolupament Rural de la Generalitat, Jordi Sala, els alcaldes de Falset i de Marçà. El president de la cooperativa, Josep Maria Cots, va explicar que en breu es detallarà el programa d'actes del centenari, que vol ser una festa participativa i col·lectiva per homenatjar els homes i dones que van promoure el cooperativisme i els sindicats de Falset Marçà, fusionats l'any 1999. I de demostració també d'un model econòmic i social, el cooperatiu, vàlid i sòlid en ple segle XXI, amb l'objectiu que el 2012 sigui un any 100 vegades molt millor. No podem oblidar que el principal objectiu de la cooperativa és vendre el vi que s'elabora al raïm dels socis i que aquests rebin el que els pertoca del seu treball. Darrerament s'ha incrementat l'esforç en aconseguir mercat pels nostres vins i països com Alemanya i Rússia, en els que ja havien fet alguna cosa, han estat i seran objectiu de la nostra visita. A Alemanya ja s'han obert els nous canals de comercialització i a Moscou hi tindrem presència amb el nostre importador i amb molt bones perspectives d'incrementar el mercat. Àustria, un país on no hi teníem presència, ja hi hem servit la primera comanda i ha funcionat molt bé. Tenim previst fer la segona comanda el mes de febrer. La cadena Frescuore Nuga Fresc estem incrementant la nostra presència en una botiga a Barcelona. Actualment ja estem a 40 de les 160 botigues de la cadena. Un tema pendent de la cooperativa, el repartiment de la targeta del soci, una novetat per als socis de la cooperativa, que ja ha estat comentada en els darrers circulars dels socis. A partir del 6 de febrer es podrà passar a recollir per les oficines de Falset i Marçà, en el que s'explicarà el funcionament de la mateixa. També, quan aneu a les oficines a fer la targeta o altres gestions, doneu, si voleu, l'adreça del vostre email per rebre informació de la cooperativa. En cas que no en tingueu, podeu donar la del vostre fill, amic o parent i ells ho rebran per informar-vos. I ja per acabar, informació de les obres de la restauració del celler. Ja ha estat aprovat el projecte per la Comissió del Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat i el projecte està en mans d'algunes empreses constructores que en pocs dies hauran de fer la seva proposta. Les obres condicionaran una mica alguns actes del centenari previstos al celler, però és molt important que l'obra es faci. I si el celler es restaura parcialment en l'any del centenari de casa, doncs molt millor. I la setmana que ve, més. Fins llavors.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Iona, per haver-nos posat al dia de les últimes novetats de la cooperativa. I bé, doncs, aprofitem per recordar a tots els socis que a partir del dia 6 de febrer poden passar per les oficines de Falset o Marçà a recollir la seva targeta.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bona tarda a tots. Suposo que tots coneixereu un refrany que diu que si la Candelera plora, l'hivern ja és fora. I si riu, l'hivern és viu. Bueno, i tots sabem que abans d'ahir, dijous, el dia 4, la Candelera va riure, almenys a Falset i a la tarda, no? Així que l'hivern és viu i ben viu. Per cert, El dia de la Candelera va fer uns quants anyets, va ser cap allà l'any, si no recordo malament, cap l'any 1955 de la Gran Gelada, que es van dur pel davant molts arbres, ja que durant molts dies el gel va ser hi havia una continuïtat de temperatures per davall de 12, 13 graus negatius. I una altra gelada, que aquesta sí que la tenim al record, va ser el desembre de l'any 2001. En aquell moment havia fet un novembre i un desembre bastant calent i amb una certa humitat, el que va provocar que els arbres continuessin anant en saba. Per tant, els olivers van patir d'una forma bastant accentuada els danys que hi van haver. Aquests els van tindre presents i molta olivera d'aquesta va haver de desaparèixer. Fins fa pocs dies ens plantejàvem de parlar de que estava fent un hivern una miqueta calent, però bueno, tot això ja ha desaparegut. Hi ha molts arbres que necessiten un determinat un nombre d'hores de fred i aquestes es compten per davall de 7 graus positius. Ara suposem que recuperarem algunes hores, no? I és cert que l'hivern ha de fer fred. Les gelades a tots ens assusten, però el fred hi ha de ser. I aquí és quan es dona el primer avís pels pagesos. No cal dir que generalment ja es prenen precaucions per les gelades, i ho tenim clar, i sobretot els que cremen llenya cap a casa, doncs almenys està ben provins, no? Però un consell que sí que ens afecta aquests dies és recomanar no podar la vinya si hi ha previsió de gelades. Per tant, ens podem trobar que al podar la vinya, aquell sarment llavors que he dit gelat i els ullets que estan al davall els perdem. Per tant, bé, encara tenim uns quants dies d'hivern i tinc temps per podar, per tant, no cal que correm massa. Si la gelada afecta les branques dels olivers, al tanto. El que sí que s'hauria de fer és protegir-les amb una sofatada amb fugicides a base de coure, no? Perquè per les escletxes es podrien introduir infermetats i, per tant, perdríem algunes branques dels olivers. També és un moment per vigilar, quan se poden los ceps, la incidència que hi ha a les malalties de fusta. Ja sabem que últimament estan afectant molt a les vinyes en aquest moment, en concret la llesca o el llampat o l'eutipiosi. Solucions n'hi han, però no són gaire efectives. Suposem que algun dia també pujarà el Joan Queralt i ens ensenyarà com estem controlant aquestes malalties. L'altra cosa que sí que us volíem comentar és que ja ha sortit publicades les bases reguladores i els ajuts que corresponents als plans de reestructuració i de reconversió de la vinya. Això contempla en quant a reestructuració, l'arrencada, plantació, emparrant, despedregat, anivellament, murs de pedra, bancalaments, i en quant a reconversió de vinya, el reempeltar determinades varietats, passar de base emparrat, despedregat i fer tallaments o murs. Això contempla a la reconversió. Per tant, el pla s'acaba el dia 27 de febrer. O sigui, no hi ha gaires dies, perquè si teniu alguna intenció de fer alguna arrencada, fer alguna reconversió a la parcel·la de vinya, no us manya. Aneu a les oficines del departament, aquí a Falset, o bé a qualsevol entitat gestora, en aquest cas Unió de Pagesos o qualsevol altre sindicat, i us informaran i us ajudaran a fer els plans. Recordeu que el dia 27 de febrer ha d'estar això ja presentat. Bé, per aquesta setmana més, cada setmana n'hi haurà més. Fins la setmana que ve.
Doncs molt bé, gràcies Josep Maria per haver-nos posat també al dia de quines són les tasques que s'han de dur a terme al tros durant aquesta època. I bé, sabeu que aquest espai és amb col·laboració i amb l'ajuda del Joan Queralt del Departament d'Agricultura, de la DEO Montsant i també de la DEO Cupriorat. Seguim avançant amb el programa, encetem avui també un nou espai que és Darrere d'un vi. Aquí intentarem conèixer cada setmana qui hi ha darrere dels vins que intentarem tastar en directe amb tots vosaltres. I bé, Darrere d'un vi.
Darrere d'un vi.
I en el programa d'avui ens acompanya el Jordi Alonso. El Jordi Alonso, tot i que va néixer a l'Empordà, prové d'una família d'origen a Àvila, va estudiar enginyeria química, però en veure que no era la seva vocació, va passar a estudiar enginyeria agrícola a la Universitat de Salamanca, on es va especialitzar en explotacions agropecuàries. Va ser aquí on, en realitzar les pràctiques al Departament de la Vinya i el Vi del Servei d'Investigació Agrària de Castella i Lleó, va començar a tenir inquietud pel món de l'enologia. Així doncs, després de fer l'enginyeria, va estudiar la llicenciatura d'enologia a la Universitat de Valladolid. Llavors, diverses campanyes d'elaboració a la Ribera del Duero i a l'Empordà, fins que finalment va aterrar a la cooperativa de Falset Marçà fa 8 anys. Jordi, bon dia.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes.
Pues sí, como bien dices, llegué aquí a la cooperativa hace 8 años por una serie de casualidades que nos da la vida y muy bien, muy, muy contento, trabajando mucho y orgulloso de poder participar en un proyecto tan, tan grande y de tanta envergadura como es la cooperativa. Precisamente este año es el año del centenario.
Bé, amb el Jordi voldrem conèixer avui un dels vins de la cooperativa, concretament l'Ètim Granatge. Així doncs, Josep Maria i Ona, si volem anar preparant aquest vi.
Bueno, si et sembla, destapem l'ampolla mentre vosaltres parleu, la posem al decantador i bueno, fem tot el ritual acostumat, no? Vinga, som-hi.
Ens deies, Jordi, a la prèvia que tenies alguna anècdota per explicar.
Sí, bueno, en concreto és com llegué a esta casa. En concreto, cuando estábamos estudiando en la Escuela de Enología, todos los años se hace una excursión a una zona vinícola del estado y justo en mi promoción pues coincidió que la visita era a distintas zonas de Cataluña. En concreto, cuando llegamos a la comarca del Priorat, visitamos varias bodegas pequeñas del Priorat y luego nos llevaron a comer. No se puede hacer propaganda, bueno, es igual. Nos llevaron a comer a la piscina y al pasar dirección a la piscina, pues yo vi la fachada de la cooperativa. Me quedé maravillado por la arquitectura y bueno, en esto que estábamos comiendo, yo comí mucho más rápido del resto de mis compañeros y me escapé un momento, pedí permiso para ver la cooperativa, había gente trabajando y yo entré y la visité. Me quedé tan maravillado que salí de la cooperativa pensando, sería un placer poder trabajar aquí. Y por una serie de casualidades, 2 años después estaba trabajando aquí. O sea, para mí, más que un trabajo, ha sido un sueño.
Doncs molt bé. Ens alegrem de que estiguis aquí, de la teva feina feta al llarg d'aquests 8 anys, doncs. També tenim entès que tens un especial interès per com es treballa la vinya. Creus que els pagesos del Priorat la treballen bé?
Sí, en general bastante bien. O sea, estamos en una región o en una comarca que todos los procesos, desde el cuidado de la viña hasta la elaboración final del vino, está enfocado a buscar única y exclusivamente la calidad. Y claro, todos los payeses tienen muy metido esa mentalidad de la búsqueda de la calidad, ir siempre a bajas producciones, tener mucho cuidado y mucho respeto a la viña. Yo creo que se trabaja, es de las zonas que mejor he visto que se trabaja la viña.
Segurament anireu sentint xivarris perquè estem servint aquest Ètim Granatge que d'aquí un momentet tastarem en directe. Jordi, si a algú li cau l'ampolla d'Ètim Granatge per primera vegada a les mans, què li has d'explicar?
Bueno, lo primero que está elaborado básicamente con garnacha, que es una de las quizás 2 variedades más tradicionales de la zona, que son la garnacha y la cariñena. Y dentro de que las dos son las más tradicionales de la zona, siempre se ha plantado en las zonas más frías la garnacha y en las zonas más cálidas la cariñena. Nosotros aquí en Falset, dentro de la comarca, estamos en zona fría y predomina la garnacha. Entonces, indicar simplemente que es uno de los vinos, no quiero decir ni que sea bueno ni sea malo, sino que son uno de los vinos de la tierra, uno de los vinos tradicionales que se ha hecho toda la vida y es un poco tener en una botella un poco de historia de lo que es esta comarca vitivinícola desde hace tantos años.
¿Quina és la procedència d'aquest raïm?
Es básicamente garnacha, plantados en distintos suelos que contamos en tanto en Falset como en Marsà, suelos de pizarra, suelos de arenisca y suelos arcillosos. Arcillosos con piedras calcáreas, como aquí se llama panal. Y bueno, es una selección de viñas de más de 50 años de garnacha, seleccionado de los mejores terrenos que disponemos.
Molt bé, i una mica el procés d'elaboració així de forma esquemàtica, quin seria?
Bueno, la vendimia se realiza entre primeros de setembre y finales de septiembre, porque debido a las distintas fincas y a las distintas altitudes que contamos, es una vendimia muy, muy larga, muy, muy selectiva. Después, una vez que tenemos la vendimia en bodegas, el proceso tradicional se despalilla, se estruja y pasa a fermentar en depósitos de acero. La fermentación no la realizamos a temperatura muy alta, pues queremos preservar todo lo que es la fruta de la garnacha, que la garnacha es una variedad muy, muy afrutada, muy, muy amable, y queremos guardar toda esa fruta en la botella. Una vez realizada la fermentación, se prensa y pasa a barricas de roble francés, donde realiza la fermentación maloláctica. Y luego la dejamos en la misma barrica unos 9-10 meses para que realice los procesos de crianza y envejecimiento del vino.
Jordi, jo et volia preguntar una cosa, ja com a pagès, ja sabes que això nos da muchos quebraderos de cabeza, no? La garnacha és una varietat que molt sovint le cuesta de coger color. El principal problema és quan arribem un pagès a la cooperativa i no hem triat el raïm, i els raïms rosats, no? És complicat. És una característica de la garnacha, por esto se llevaron variedades como el Merlot, que puedo, como color pues va de primera, pero entonces lo que hay dentro ya es diferente, ¿no? Este problema supongo que persistirá, cuando a pesar de que una garnacha sea vieja, continúa a veces muchos racimos dando este color. Es una característica, por esto mucha gente quiere buscar otras variedades, pero supongo que no es el camino que tenemos en esta comarca, ¿no? Ojalá pudiéramos conseguir el color perfecto en la garnacha, ¿esto es posible?
Bueno, a ver, aquí...
El color, ¿no?
Aquí, independientemente del color, siempre lo que hay que tratar de buscar es... Cada variedad se ha adaptado a una zona en concreto. Sí que hay variedades que se han adaptado más o menos bien en otras zonas, pero lógicamente, donde es el origen de cada variedad, quiere decir que es donde está mejor adaptada. En nuestra zona, lógicamente, la variedad tradicional es la garnacha, bueno, y la cariñena. Tiene los problemas de color, pero bueno, también visto... No sé hasta qué punto es un problema. Sí, simplemente tiene menos color que otras variedades. Lógicamente, en una planta de garnacha tendrá racimos más negros, con más color, con menos color, pero siempre hay que buscar un poco el equilibrio, sabiendo que la garnacha entra siempre con menos color. De todas formas, es una de las variedades que mejor está adaptada aquí y yo creo que es la más apta para hacer vinos de calidad, independientemente del color.
Parlàvem del color, si us sembla comencem a fer la cata, que si no el temps se'ns tira a sobre, fem doncs el tast. ¿Ens expliques una mica quin és el procés per fer un tast?
Sí, lo que es la cata de vino, bueno, catas, en general se puede catar de cualquier tipo de alimento, quizá lo más conocido sea la cata de vinos o la de jamones y aceites, pero bueno, en este caso estamos centrados en la cata de vinos y es simplemente buscar las características o apreciaciones que nos transmite ese vino. Es un análisis sensorial donde entran en juego casi todos los sentidos. En el caso de los vinos, la vista, olfato, gusto y tacto. Entonces la cata se divide en estos tres aspectos. Lo primero de todo sería la fase visual, que es simplemente apreciar el color y la homogeneidad y los matices del color del vino. Lo que nos indica básicamente es si un vino está limpio, si está brillante o por el contrario está turbio, presenta precipitados, y sobre todo fijarnos en el color. El color evoluciona con el paso de los años, entonces en función del color que tenga un vino nos da idea de la edad de ese vino. Comienzan siendo de color granate con tonos violáceos y según pasan los años van tirando a colores más naranjas, colores atejados. En el caso de hoy tenemos el Etting Garnacha 2007 y vemos que es un color rojo granate bastante, bastante vivo y con mucha capa, o sea, es un color muy, muy, muy cubierto. En segundo lugar sería la fase olfativa, y bueno, es decir que en cuanto a fase olfativa se compone de dos partes, la fase directa, que sería simplemente oler el vino, y la fase retronasal, que es una vez que tenemos el vino en la boca, los aromas que nos desprende por, digamos de alguna manera, por detrás de la garganta. Entonces, los aromas Los aromas que aparecen en el vino pueden ser de tres tipos. Aromas primarios, que son los procedentes de la propia uva, suelen ser afrutados o florales o vegetales. Los aromas secundarios, que son los provenientes de las fermentaciones, que nos pueden dar aromas lácteos, de mantequilla, de yogur. Incluso también pueden aparecer aromas frutados. Y en tercer lugar están los aromas terciarios, que son los del proceso de crianza, tanto en botella como en barrica o en depósito. Esto es lo que se denomina el bouquet. Son aromas más especiados, tostados, café, torrefacto. Si olemos el vino que tenemos, el Ettinger Garnacha, vemos, por un lado, destaca mucho la fruta propia de la garnacha, mucha fruta roja, fresas, frambuesas. Y en un segundo lugar nos aparecen los aromas propios de la crianza en barrica, los tostados, el coco, la vainilla, tonos especiados. Y en tercer lugar de la fase de cata sería la fase gustativa, y bueno, aquí se engloba gustativa y táctil. Por un lado, identificar los sabores del vino, que básicamente son cuatro: dulce, salado, amargo y ácido. Y por otro lado, las sensaciones táctiles que nos da este vino. Si lo probamos, pues vemos que es un vino muy amplio en boca, muy sedoso, que es una característica de la garnacha, con mucho peso, pero el paso, digamos, de alguna manera, es un paso lento por boca. Y al final es donde nos aparecen los aromas retronasales que comenté antes, que nos vuelve a recordar la propia variedad, la garnacha, las frutas rojas, las frutas del bosque, e incluso algún tono mentolado y de cacao. Y finalmente, en toda fase de cata está la conclusión final. Lógicamente hay opiniones expertas, opiniones menos expertas, pero toda cata se reduce a si te ha gustado el vino, si no te ha gustado y qué placer te ha proporcionado. Porque no olvidemos que los humanos somos los únicos animales que comemos y bebemos sin sed y sin hambre, simplemente por buscar un placer. En este caso, el vino nos proporciona este placer. Entonces, la conclusión de toda cata es ver qué tipo de placer nos ha dado, si nos ha gustado más, si nos ha gustado menos.
Y no mucho más. I acompanyar-ho d'un bon plat de comida.
I acompanyar-ho d'una bona comida.
Doncs molt bé, Jordi, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera cata dels 100 anys fent vi. T'agraïm, doncs, la teva gentilesa d'haver vingut aquí, d'haver-nos explicat d'aquesta manera tan didàctica com hem de fer una cata o com hem de fer un tast. La setmana que ve, doncs, continuarem practicant amb els tastos. Jordi, moltes gràcies una altra vegada.
Ha sigut un plaer, moltes gràcies.
Ja vos tornarem a veure, no pateixis.
Doncs bé, el temps se'ns va tirant a sobre. Anem ara a sentir les anècdotes d'un centenari amb el Jaume Teixidor.
Anècdotes d'un centenari.
El naixement dels sindicats agrícoles. El naixement dels sindicats agrícoles, les autèntiques empreses agrícoles, comença a finals del segle XIX en poblacions molt localitzades de la Conca de Barberà i de l'Alt Camp. Neixen a partir de dos aspectes importants. El primer, de base legal: la Llei d'Associacions de 1886, que permeté un marc legal en el qual poder nodrir-se. Un segon, lligat amb el primer, les primeres manifestacions d'associacionisme laic, com foren les germandats de socors mutus, que foren l'embrió de l'associacionisme. Les següents lleis en les quals es basaren els sindicats foren les lleis de 1906 i 1912, sobretot aquesta darrera, base legal de naixement dels sindicats agrícoles. Aquesta darrera disposició normativa va ser la clau per la qual nasqué, enguany farà 100 anys, el sindicat vinícola del Baix Priorat de Marçà, el 12 de desembre de 1912. En aquesta data, a la comarca només existia un sindicat, el de Cornudella. 5 anys més tard, el 1917, es creava el Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Falset, i a Marçà, el 1919, per contrarrestar els efectes associatius del sindicat vinícola, es creava el Sindicat Agrícola i Caixa Rural. Així tenim a Marçà dos sindicats, fet que es dona en algunes poblacions. Curiosament, gairebé sempre es creava primer el sindicat dels pobres i després el dels rics, noms populars dels sindicats. El sindicat vinícola és un sindicat antic. Utilitzem aquesta paraula perquè a la comarca, com també en la majoria de pobles, bona part foren creats a finals de la dècada dels anys 10 i principi de la del 20 del segle XX. A Marçà, aquest sindicat reunia principalment els sectors camperols amb menys terra i era, certament, una associació que no anava contra el règim caciquil o de les cases bones del poble, però sí contra els especuladors i els que compraven el vi al preu que ells mateixos posaven i que era molt i molt baix. El negoci el feien els intermediaris i les grans cases comercials que el comercialitzaven. Una carta datada el 25 d'octubre de 1913, signada per Carles Matavaques, secretari del sindicat vinícola del Baix Priorat de Marçà, i dirigida a David Ferrer de Barcelona, és prou eloqüent. Com que els comerciants de Reus i Tarragona, on fins ara havíem tingut de sucumbir forçosament, estan també sindicats per a fer la llei a l'agricultor i augmentar el seu negoci, han acordat aquest any no pagar el vi a més de cirrals la càrrega i grau, confiant que els pagesos no tindran més remei que donar-lo perquè el petit agricultor ha d'anar a raure forçosament a ells. Però nosaltres, que ens vegem amb més coratge, i si tenim una partida de prop de 2.000 càrregues, no voldríem, per poc que poguéssim, sucumbir a les seves exigències, sinó veure si podem treure un preu un xic més remunerador. La resistència camperola era un fet, i els sindicats, més tard rebatejats amb el nom de cooperatives, foren la base econòmica i social dels pobles durant el segle XX.
Doncs bé, moltes gràcies, Jaume, per aquesta anècdota d'avui. La setmana que ve continuarem sabent més anècdotes d'aquest centenari amb el Jaume i amb els altres col·laboradors del llibre dels 100 anys de la cooperativa. Anem ara a veure què ha passat a la xarxa, anem a posar-nos al dia amb l'Ètim en viu.
Ètim en viu. Bona tarda, la cooperativa ha fet una aposta decidida per ser present a les xarxes socials. No podem obviar aquest entorn que és tan nou perquè hi passen coses i circulen moltes persones i també moltes idees. Les últimes dades de social media parlen d'aquestes xifres d'usuaris. A Facebook hi ha actualment 640 milions de persones d'usuaris. Seria com el tercer país més gran del món. I a Twitter uns 200 milions i és la xarxa que més ha crescut aquest últim any. Per tant, no s'han d'obviar, com dèiem, a aquestes dues xarxes socials. Per això des de la cooperativa hi som amb diferents espais virtuals que es poden consultar a la botiga que té la següent adreça www.etim.cat, però principalment som a Twitter i a Facebook per l'envergadura, per el nombre d'usuaris que comentàvem ara que tenien totes aquestes dues xarxes. Quines són les nostres adreces de la cooperativa a les xarxes socials? Doncs la de Facebook és facebook.com/etimonline i la de Twitter @etimonline, molt fàcils. A Facebook tenim una edició en català i una edició en castellà. Hem de tenir en compte que la cooperativa distribueix producte no només a Catalunya sinó també en el mercat espanyol i a nivell internacional, per això aquest compte en castellà. I també tenim un blog on anem comentant l'actualitat en català i en castellà i l'adreça és blog.etim.cat i blog.etim.es. Aquestes són les principals eines que tenim a la xarxa, al nostre vestit digital. Fa un any que les vam posar en marxa, justament va ser al febrer de l'any del 2011, i vam escollir Etim en lloc de cooperativa perquè és la marca més coneguda i la que té més repercussió a nivell internacional. A la xarxa hem tingut troballes molt importants que us anirem explicant al llarg d'aquest programa, d'aquest espai, que volem que sigui molt col·laboratiu, molt participatiu, molt transparent, molt àgil, directe i que ens permet explicar, de fet ja ho està fent en els últims 12 mesos, tot allò que també contem a la gent quan som al celler, quan som a la botiga, al magatzem o bé quan entrem en un restaurant on es ven el nostre vi, el nostre producte. Volem, en definitiva, teixir una xarxa d'amics i de còmplices que ens ajudin a definir-nos en aquest nou món que és el món virtual. I a motiu del centenari, aquest món virtual el volem utilitzar molt més. Ho farem a través de les xarxes de Ràdio Falset, però també a través de les nostres pròpies i especialment a Twitter, perquè és un mitjà molt directe, molt espontani, que amb 140 caràcters ens permet explicar moltes coses de la cooperativa. Tenim creats i en propietat una etiqueta que és Coixinet 100 anys per violar tot allò que fem referent al centenari i paral·lelament també usem molt sovint una altra etiqueta que és Coixinet Ètim en viu i a més és el nom que dona nom també a aquest espai, a aquest programa. Per tant, us animem a que les utilitzeu tot sovint. En els propers dies anirem descobrint totes aquestes eines una per una i també, sobretot, les persones que ens ajuden a fer-les dinàmiques i a construir aquest nou món digital.
Doncs bé, donem les gràcies a la Ruth Troiano, la responsable de comunicació de la cooperativa Falset Marçà, que ens acompanyarà cada setmana i ens posarà al dia doncs, de la informació i de tot el que estigui passant a la xarxa. Anem ara cap a les rondalles del vi.
Les rondes del vi.
I bé, avui és el primer programa i ens acompanya a l'estudi de Ràdio Falset l'Agustí Massip, que com a filòleg i poeta ens ensenyarà com hem de fer per fer una rondalla. Bon dia, Agustí.
Hola, bon dia. Què tal?
Bueno, el que he d'explicar és que si de ben segur que els que sou una mica més grandets, i aquest nom us dirà alguna cosa, Jaume Arnella. Jaume Arnella és el compositor ja fa uns quants anyets de lo que dèiem les rondes del vi, una cançó tradicional, no? Doncs bé, també a la cooperativa volem fer les nostres rondalles de la història, no? Més que de la història, de les anècdotes o els que heu sentit al programa, les anècdotes que heu sentit, a la vinya del padrí, del pare, a la verme d'aquell any, que aquell raïm que van portar a la cooperativa, o aquells treballadors que els cellers estaven fent no sé què. Vull dir, aquestes rondalles poden ser en caire seriós, irònic, una pregunta o una resposta, satíric, bueno, com tothom vulgui, no? Simplement recordar un guió i plasmar-lo. Però com se fa una ronda? Bé, molts, com a exemple, podeu tindre les coples dels pastorets. Una copla, una ronda, més o menys, ve ser el mateix. I per aquí ve la història, no? Més o menys espero que l'entengueu. Però clar, tot això de quadrar ja ha d'estar fet amb una miqueta de sentit comú. Agustí,
sí.
Tu saps com se fa, explica'm-ho.
Molt bé, mira, hi ha una miqueta, si hem analitzat la lletra de les rondes del vi, i aquí veiem són rondes senzilles, que normalment estan fetes amb una estructura molt simple perquè són, diguem-ne, són populars, no?
Sí.
Parteixen de dues estrofes de quatre versos, i una estrofa dura vuit versos, el que passa que són quatre i quatre. Un vers ja sabeu que és cada línia de cada línia que fem. No?
Pot ser una pregunta i una resposta?
Sí, o sigui, com tu has dit abans bé, el contingut pot ser de qualsevol cosa. El que sí ha de tenir, diguem-ne, una sèrie de característiques. Per exemple, la rima, han de rimar el primer amb el tercer vers i el segon amb el quart. El cinquè amb el setè i el sisè amb el vuitè. Val? Això seria una miqueta la cosa que hauria de tenir molt present. Perquè lligui una miqueta amb la música... cal conèixer-la, però a part d'això sabem que els versos són de sis síl·labes. Sis síl·labes, és a dir, que han de comptar una, dos, tres, quatre, cinc, sis, cada cop de veu que fem, no? Per exemple, no sé, quan el sis serà vuit, són sis síl·labes, no? O maleirem l'infern, doncs són sis síl·labes. Si acaba en plana, ha de ser set, perquè en català se compta fins a l'última síl·laba tònica, Per tant, hem de tenir sempre això, no? O sigui, cada línia, cada vers del poema ha de tenir sis síl·labes. Si acaba en plana i set si acaba amb... si acaba amb aguda i set si acaba en plana. Pot passar també, i a vegades les paraules no ens acaben de lligar, també podem fer, hi ha una sèrie de recursos literaris que ens poden ajudar. Per exemple, hi ha vegades que amb cinc síl·labes i arrosseguem la vocal, la podem arrossegar, guanyem un temps, no?
Sí.
De musical, per entendre's. Això també pot passar. O al revés.
El que a vegades, passa amb la música.
Exactament, correcte. O al revés també. És a dir, si nosaltres tenim, ens surt vuit síl·labes o ens surt una síl·laba més, el que podem fer és ajuntem dos vocals i en fem una d'elles. Per exemple, aquí en la Ronda del Vi, per exemple, hi ha un vers que diu encomanar les penes. Doncs aquest a encomanar, en lloc de dir a encomanar, ajuntem la A amb la E i diem encomanar. I ja diem totes juntes. És a dir, ens mengem una síl·laba i d'aquesta manera podem trobar la paraula que ens vagi bé perquè rimin amb la música. Això seria, diguem-ne, potser el que més hem de tenir present. No? És a dir, aquestes sis síl·labes en cada vers, que rimi el primer amb el tercer, el segon amb el quart, el cinquè amb el setè i el sisè amb el vuitè. Que se diu A, B, CD, seria la rima amb qüestions literàries. No? Això, amb això, bàsicament, ja ho tenim quasi tot. No? És a dir, pensar això, que podem allargar, si convé, una síl·laba juntant vocals, o podem escurçar una síl·laba si allarguem una vocal quan la cantem, diguem, no? Quan la posem dintre de la música.
Un exemple.
A veure, jo he fet algun petit exemple, intentat que no sigui massa ben aconseguit, sinó que es vegi que està una mica forçat, no? Més que res perquè veiem que això s'ha de treballar una miqueta, no es pot fer així, lleugera, s'ha de treballar una mica. Jo, per exemple, he fet una que diu... Sí, per exemple, hi ha algunes estrofes també que repeteixen el primer, i el tercer vers el repeteixen, i així ens estalviem...
I ens estalviem
pensar un vers menys, no? Diu, per exemple, diu, de vi d'aquest celler, oli, vi, avellanes, de vi d'aquest celler, a les mans totes sanes. Per exemple, això seria un...
Ja m'ho serveria. Eh?
Per exemple, un altre que diu, el celler de Martinell és com una gran toia, agrada a tu i a ell perquè és la nostra joia. No? Per exemple, serien dos exemples d'estrofes possibles que lligarien amb la música de les rondes del vi.
Per exemple, sentim un moment, un fragment de el que és l'entrada, el que és la tornada, i en acabat sentim una estrofa en la música per veure si podríem encaixar això, tu que tu, que
no, tu, jo sóc molt dolent cantant.
Ja. Jordi, a veure, des de tot el comença per la tornada. Vist d'aquest celler d'olivi d'avellanes, de vi d'aquest celler a les mans totes sanes, el celler Martinell és com una gran toia, agrada a tu i a ell, perquè és la nostra joia. La 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 la.
Una miqueta seria això.
Bueno, això...
Aquest és l'exemple del que pretenem amb aquest espai, el que pretenem a l'espai Les Rondalles del Vi, on esperem la vostra col·laboració i que ens envieu les vostres rondalles esperant que al final del programa puguem fer doncs, les rondalles de la cooperativa Falset Marçà.
No, i si algú no acaba d'encertar prou bé amb un simple guió, potser l'Agustí li arreglaria una miqueta, no?
I tant, i tant.
Jo tinc aquí idea, però no m'acaba d'arribar. Agustí, dona'm un cop de mà.
Sí, a vegades trobar la paraula, no? Jo tinc una paraula de tres síl·labes i necessites una de dos. Doncs, bueno, la millor...
Vinga, doncs animeu-vos i comenceu a pensar en un guió. El demés ja vindrà sol.
Segur que un altre dia vindrà l'Agustí i ens podrà doncs, explicar com evoluciona tot això.
Animeu-vos a escriure, que sempre va bé.
Doncs bé, donem les gràcies a l'Agustí per haver-nos acompanyat avui i anem ja cap al final del programa, que estem no fora de temps, ja fa 10 minuts que hauríem d'haver acabat.
Esperonem el programa.
I Esperonem el programa és l'espai on us farem la pregunta del concurs, que bé, podreu respondre enviant un correu electrònic a l'adreça 100anysfentvi@radiofalset.fm. La pregunta d'aquesta setmana és...
Quants anys fa que el Jordi Alonso és l'enòleg de la cooperativa?
Doncs bé, ho hem repetit una i altra vegada. Quants anys fa que el Jordi Alonso és l'enòleg de la cooperativa? Podeu enviar les vostres respostes a través del correu electrònic.
100anysfentvi@radiofalset.fm
100anysfentvi@radiofalset.fm El 100 és amb número, com bé ens recorda el Josep Maria. Arribem ja al final d'aquest programa. Recordem que el programa repetirà demà diumenge i dilluns a partir de les 9 del vespre i que bé, també es pot escoltar a través de la web de Ràdio Falset. També us volem dir que la setmana propera doncs, coneixerem qui hi ha darrere del vi Clònic 2008 del celler Cedó Anguera. Així doncs, si voleu fer el tast amb nosaltres, ja ho sabeu, Clònic 2008 del celler Cedó Anguera. I amb això acabem, no tenim temps per res més. Moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat, a la Iona Colom, al Josep Maria Cots, al Jaume Teixidor, a la Ruth Troiano i als convidats d'avui, al Jordi Alonso i l'Agustí Massip. Moltes gràcies a tots i també agraïm al Jordi Borja, el nostre tècnic, que sense ell doncs, no haguéssim pogut fer res del que han fet. Moltes gràcies a tots, ens retrobem la setmana que ve.
Bé, adéu-siau.